Passen exactament 5 minuts i 50 segons de les 4 de la tarda. Ja els dic ara que avui estem molt contents. Estem en família, perquè no saben vostès les hores de ràdio que hem compartit amb els tres grans professionals que tenim aquí a l'estudi. I no dic res més, perquè com saben vostès, el factor sorpresa fa que el xer pugi, perquè si jo els explico ara tot el que passarà, canviaran d'emissora. No perquè no sigui interessant el que ens han de dir aquestes dues senyores i aquest senyor, tot el contrari, sinó perquè si els hi dono el paquet ja amb el llaç vermell, doncs home, com vostès comprendran, l'efecte sorpresa es perd. Per començar i per embolicar la troca, que és el que més m'agrada en el món, els hi diré que escoltarem una senyora que ahir va pujar a un escenari a Màlaga i que es va emocionar moltíssim. La cantant espanyola Rosalía, que sí, altra vegada ella, que sí, que ja ho sé, que potser estan una mica farts i ja, miri que és bona, de que Rosalía amunt, Rosalía avall, doncs sí, ahir ella va rebre el Premi de les Arts Escèniques de la mà d'Antonio Banderas. Va dir que era una catalana molt andalusa, va dir que era una dona voluptuosa i amb molta força, i va dir, ja parles bé l'anglès? I Rosalía es va quedar una mica com, Déu meu senyor, no sabia si anava o venia. Per què? Doncs perquè Antonio Banderas, que per cert, ahir la nit vaig tornar a disfrutar d'una de les primeres pel·lícules que Banderas va protagonitzar quan va arribar als Estats Units, Filadèlfia, de Jonathan Demme, amb un anglès macarrònic, també els he de dir, i amb un anglès gairebé impresentable. Bé, doncs, ell ho va passar molt malament, perquè quan va arribar als Estats Units amb una mà al davant i una mà al darrere, el senyor Banderas no parlava ni una paraula d'anglès. Així doncs que hi ha Rosalía, quan li va dir l'idioma del teu cor és l'idioma de la música, després li va dir però vostè, senyoreta, ja parla d'anglès? Home, avui volem parlar dels premis que ens regalen i que nosaltres hauríem d'otorgar als traductors-intèrprets. Perquè, escolti, ser traductor-intèrpret no vol dir només parlar un idioma, no? Perquè, miri, parlava un idioma més o menys, oi? Hi ha molta gent que el parla. Traductor-intèrpret és algú que té la responsabilitat de traduir i d'interpretar fil per randa el que diu un personatge rellevat o conegut. En aquest cas és una cantant com Rosalía, en aquest cas podria ser un actor com Antonio Banderas, però moltes vegades és un primer ministre, moltes vegades és un polític, moltes vegades el que escolta un traductor i tradueix pot, per què no, crear un conflicte internacional. Perquè si, per exemple, Donald Trump diu que Europa és una meravella i el traductor diu que Europa és una merda, i amb perdó, doncs a partir d'aquí podem tenir un conflicte internacional i diplomàtic d'alt voltatge. Avui volem fer un homenatge als traductors i als intèrprets, aquells que ens han ajudat, per exemple, a fer entrevistes impossibles a ciutadans nord-americans, japonesos, russos, italians, francesos, vaja, és que ja ni recordo. I sobretot també aquells que a vegades són a la ONU, que n'hi ha molts, i que tenen l'obligació i el mestratge professional de traduir perquè nosaltres entenguem decisions polítiques que, sense cap mena de dubte, poden canviar la nostra manera d'entendre la vida. Escoltin.
¿Qué opina de él?
Me da igual lo que le pase.
¿Incluso que muriera?
Me daría igual que desapareciera.
Es lo mismo.
No lo es. Si yo tradujera desaparecer por morir, me despedirían, y si fuera lo mismo, no existiría la ONU.
Su profesión es jugar con las palabras.
Yo no juego a nada.
¿Lo estaba haciendo?
No, lo hacía usted. Si le quisiera muerto, me habría callado y habría esperado a que pasara. Pero no, no lo he hecho. No estoy aquí para eso.
¿Aquí?
Aquí, trabajando en la ONU en vez de estar vigilando una carretera con una ametralladora.
¿Por qué cree en la diplomacia?
Porque creo en esta institución y en cuanto trabaja por conseguir la paz.
No sé si han vist aquesta magnífica pel·lícula, una de les darreres que va dirigir el malauradament desaparegut Sidney Pollack, amb la música de James Newton Howard, Nicole Kidman i Sean Penn donaven vida, ella, a una intèrpret que es diu Sylvia Broom, que treballa a les Nacions Unides i que escolta de forma casual com amenacen de mort a un president africà que, malgrat estar acusat per genocidi, està a punt de pronunciar un discurs a l'Assemblea General de l'ONU, i Tobin Keller, que Sean Penn, doncs, és un agent del Servei Secret encarregat de protegir-la fins que, evidentment, aquesta compareixença es faci efectiva. És una pel·lícula boníssima, una pel·lícula que no és gaire llarga, perquè ja saben vostès que a vegades entenem que allò de veure pel·lícules que tinguin un metratge molt llarg que ens esgota, doncs no, aquesta l'han de veure, perquè penso que centra molt bé aquest retall que ha buscat el nostre realitzador, en Jordi Costa, centra molt bé la tasca d'un traductor i d'un intèrpret, no? Que és dir les coses com són, no com els agradarien alguns que fossin. Aquí a l'estudi, amics, més que professionals, que ho són tots, la Xènia Diakanova, poeta, traductora, crítica literària i professora d'escriptura. Xènia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? La Marta Armengol, que l'hem tinguda tantes vegades al programa, ha vingut tantes vegades, ens ha ajudat tant amb autors complicats i enrevessats que hauríem d'agrair-li de genolls que ens ajudi sempre a fer la nostra feina també feta. Marta Armengol, editora literària, guionista, traductora i intèrpret. Marta, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Com estàs? I en John de Razzi, que també el coneixen, l'escolten moltes vegades a la televisió, l'han escoltat milers de vegades a Ràdio Televisió Espanyola, i és algú que té una manera molt personal, com la Marta i com la Xènia, de traduir allò que diu el correu llevant. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo molt contenta de tenir-vos. A veure, per començar, centrem-nos. Ara jo els hi demanaré filiació. No, no ideologia política, ni si estan casats o solters, o si pesen més o menys quilos. No els hi parlo de vostè, potser no, no perquè fa tants anys que ens coneixem que ja parla de vostè. Potser seria una mica un insult. Marta, em diu en Jordi que t'has d'apropar al micròfon. Clar, perquè és que la Marta està acostumada a traduir i interpretar, aleshores ella sempre se'n va lluny del micro, gairebé com a de formació professional, perquè nosaltres escoltem la veu de la persona que estem entrevistant. Els hi demanaré als nostres convidats quants idiomes parlen. A veure, Xènia, quants?
A veure, primer hauríem de definir què és parlar un idioma, no?
També és veritat. Mira, definim-ho.
Bé, suposo que parlar un idioma bé vol dir poder-te expressar completament, és a dir, poder dir el que realment vols dir i no només el que pots dir en un idioma. Llavors, aquest nivell de fluïdesa jo diria que el tinc en català, castellà i rus, que és la meva llengua materna, no? I després l'anglès el parlo, però no el parlo tant com per poder dir tot, i el francès el parlo, però a mitges.
Déu-n'hi-do, eh? Però escoltin, rus, català, castellà, anglès a mitges i francès a mitges. Marta.
Doncs aquest nivell que descriu la Xènia, jo en parlo 5, el català, castellà, l'anglès, el francès i l'alemany. Després jo tinc un segon nivell d'idiomes en els que em defenso prou bé i que entenc molt bé, que són el danès i el mandarí. I després en un tercer nivell d'idiomes que més o menys puc llegir però encara estic lluny de parlar bé són el suec i el japonès.
Silenci majestàtic. Ja jo no dic res més, ja escolti'm, perquè esclar, un ha de tenir un... Clar, ja llançam els papers, un ha de tenir un cervell. Quan ho dic des d'un punt de vista fisiològic, no ho dic només des d'un punt de vista d'intel·ligència, que és evident que els nostres convidats els tenen, no? Però, independentment de la seva intel·ligència preclara, han de tenir alguna cosa, que suposo que un neuròleg i un neurocirurgià, sense necessitat de mirar el cervell de la senyora Nava per dins, no? Però vaja, que segur que hi ha alguna especificació, la fisiologia cerebral, i ara escoltarem el John, dels nostres convidats, que fa que ells tinguin aquesta capacitat. Són 5 idiomes a un nivell perfecte. 2 idiomes a un nivell que diu ella mitjà, imaginin, el mandarí i el...
Danès.
Silenci majestàtic. I un altre tercer nivell, que seria el japonès i el...
suec.
Molt bé. És evident que ha d'haver... una especificació fisiològica, Marta.
Bueno, en el meu cas, jo crec que el que passa és que jo sóc una mica yonqui dels idiomes. A mi m'agrada molt, em causa molt plaer aprendre un idioma, entendre com funciona, com ordena la manera d'expressar-se, com s'articula, no? Vull dir, a mi és que és una cosa que m'agrada molt, llavors...
Perdona, però a mi m'agrada molt l'estic tartar i si hagués d'articular un estic tartar a casa meva probablement moriríem tots intoxicats, eh? Vull dir que queda bé una facilitat. John de Razzi, a veure.
A veure, jo estic d'acord amb el que ha dit la Xènia. Penso que tenim tots els intèrprets traductors alguna mena d'esquizofrènia cultural. És a dir, per parlar, almenys en el meu cas, un idioma a nivell matern... Això implica haver tingut una experiència vital, doncs, amb diferents cultures. En el meu cas, per exemple, jo em vaig criar en un país anglòfon, als Estats Units, però a casa meva parlàvem castellà i jo anava a l'escola francesa. Aleshores...
Als estava... Estats Units.
Als Estats Units. Constantment, diguem, estava absolutament capbussat en tres cultures alhora. La castellana, diguem... l'anglesa i la francesa. I aleshores aquestes són tres llengües que jo parlo a nivell matern i l'italià, doncs, és una llengua que m'apassiona i que també parlo bé, però no la parlo a nivell matern perquè vaig anar a viure ja a Itàlia quan era gran I ara estic estudiant euskera. Diguem que...
Que no és fàcil.
Diguem que estic d'acord amb la Marta. Has de sentir una autèntica passió per les llengües per fer aquesta professió.
Jo penso que sí, que s'ha de sentir una autèntica passió. I sobretot, a mi m'enrabia molt. Nosaltres, de fet, ho diu molt bé Champagne, a Nicole Kidman, no? En aquesta pel·lícula que jo els recomano si no han vist, d'intèrpret, de l'intèrpret, ell li diu, vostès viuen amb i de les paraules. I és veritat, vostès viuen de les paraules i amb les paraules, però les paraules poden tenir un significat, un significant, poden tenir, des d'un punt de vista lingüístic, si mirem la semiòtica o mirem la semiologia, el context és molt important. Clar, és que vosaltres heu de saber molt bé el que vol dir la persona que esteu traduint, perquè no és el mateix, per exemple, la Marta i el John i la Xènia, que han vingut tantes vegades a ajudar-nos a fer la traducció i l'interpretació d'un autor. No és el mateix parlar amb un autor que presenta una novel·la que parlar, per exemple, amb un primer ministre, en el que diu és absolutament demolador i que no sabeu ben bé per on sortirà. Així doncs que, òbviament, la Xènia ha fet una molt bona definició, penso jo, no? Que una cosa és parlar i una altra cosa és entendre, Xènia, no? És així. Una cosa és parlar i una altra cosa és entendre.
Exacte, sí. I, a més, ara se m'ha acudit que jo precisament, a diferència dels altres dos convidats d'avui, no he fet quasi mai interpretació, però una vegada sí que vaig tenir una experiència amb un diari d'aquí, un dels més llegits, no direm quin, però bueno, per eliminació són pocs. Llavors jo havia de fer d'intèrpret entre una periodista d'aquest diari i un escriptor rus que venia a parlar de la seva obra, que havien traduït. Llavors jo em vaig trobar amb una situació molt tensa perquè ells dos no s'entenien gens. Jo entenia perfectament l'escriptor rus, també entenia la periodista, dit sigui de passada, també entenia que la periodista no s'havia llegit res de l'escriptor i no sabia ben bé de què li parlava, però el fet és que jo estava enmig d'una batalla, és a dir, ells dos s'estaven barallant, ella en castellà i ell en rus, i jo intentava posar pau entre els dos, però no hi havia manera. Aleshores vaig pensar en aquell moment, quina professió més dura, la interpretació. Sort que jo només faig traducció escrita.
La traducció a l'Estat espanyol suposa el 21% de la producció editorial a Espanya, amb 14.000 llibres de mitjana a l'any. És a dir, que nosaltres, per exemple, que som deudors dels traductors, abans de conèixer bé un idioma, doncs hem llegit Scott Fitzgerald en castellà, no? O hem llegit Tennessee Williams en castellà. Doncs home, allà va començar la nostra passió per la literatura americana, que després ja vam poder assaborir d'una altra manera, no? Però clar, la feina d'un traductor és tan bona que fa que nosaltres ens enamorem de segons quins tipus d'escriptors, no? Fem una diferència pels oients de Ràdio 4 que no ho sàpiguen entre traducció i interpretació, perquè una cosa és ser traductor i una altra cosa és ser traductor-intèrpret, Marta.
Sí, jo no sé si sóc la persona més qualificada d'aquesta taula per parlar de la distinció, perquè jo he arribat a les dues professions d'una manera força lateral, per dir-ho d'alguna manera, però vaja, diguéssim
que... Per què lateral?
Perquè jo vaig estudiar comunicació audiovisual, li explicava al John just abans d'entrar, i mentre estudiava em va sortir la possibilitat, així una mica de retruc, de fer de traductora d'una novel·la per una editorial, no direm el nom, però ja crec que n'hi existeixen, però eren força poca vergonyes, i jo crec que vaig perpetrar la traducció més horrorosa del planeta, però bé, tots comencem d'alguna manera, no? I així jo vaig començar a traduir i també a treballar amb editorials com a lectora i a traduir petits textos de textos promocionals o de sinopsis i així. I després d'acabar la carrera jo vaig estudiar traducció literària perquè vaig pensar, home, ja has traduït 3 o 4 novel·les, fem això una mica formal, però després vaig continuar estudiant. Jo vaig fer un màster de guió, vull dir, i llavors eren dues coses que anava combinant. El que passa que quan vaig acabar el màster vaig començar a treballar en una editorial. I va passar que l'editorial portava un autor amb qui jo tenia molt bona relació, i va haver un problema d'última hora amb l'intèrpret. I llavors van dir, bueno, doncs que l'acompanyi la Marta, no? Que el coneix l'obra, que és el pitjor que pot passar. I una mica el pitjor que va passar va ser que vam descobrir que ho feia força bé. I llavors, arran d'això, vaig començar a col·laborar amb aquesta editorial un cop vaig marxar també com a intèrpret, i després a poc a poc va créixer una mica el grup d'editorials amb qui col·laboro habitualment, i... Aquesta és la meva història.
Doncs és una història perfecta. John, la diferència
i
la història.
Són dues professions molt, molt diferents, eh? La de traductor i la d'intèrpret. Encara que, diguem, estan units per el seu amor envers la llengua i per un afany de comunicació, el traductor bàsicament s'enfronta a un text escrit, i doncs ha d'intentar reproduir aquest text de la millor manera, però sempre dins del món textual, dins del món de l'escrit, no? Mentre que l'intèrpret és més proper a un doblador o a un locutor, és a dir, tu estàs vivint el moment i has d'adaptar-te als ritmes, doncs, del llenguatge parlat de l'orador. Aleshores, diguem que vivim en el món de l'oralitat, els intèrprets, i t'has d'adaptar sempre, doncs, a les pautes comunicatives de la persona que estàs interpretant, que, com tot ésser humà, cadascú té la seva manera de comunicar, i tu t'has d'adaptar a aquesta manera de comunicar. És a dir, que la interpretació no tracta únicament, diguem, d'enllaçar paraules i construir frases, sinó que hi ha tot un metallenguatge, és a dir, que si la persona parla amb vehemència, tu també has de parlar amb vehemència, i si la persona doncs vol transmetre una emoció, sigui quina sigui, si vol transmetre una emoció de tristesa, tu no pots fer una interpretació alegre, per dir-ho d'alguna manera, no?
Que interessant això que has dit, John. Marta.
Estic super d'acord amb això que diu el John, però m'agradaria afegir un altre matís, i és que hi ha una diferència molt important entre la traducció i la interpretació, que sol ser la immediatesa, no? Un traductor té temps de contemplar el text, deixar-lo reposar, mentre que l'intèrpret ha de treballar una mica sense cap mena de... O sigui, ha de ser una cosa immediata en moltes, sobretot en el treball de cabina, no? En la traducció simultània, realment no tens ni temps d'esperar que s'acabi l'oració que està pronunciant la persona de qui estàs fent d'intèrpret. I en aquest sentit sí que, per exemple, un doblador o un locutor també s'enfronten a un text. Ells estan llegint una cosa que està escrita i tenen una cosa que està molt bé, que és que si, sobretot penso en els actors de doblatge, si una cosa no surt bé, no passa res, en fem una altra, no? Vull dir, tornem a començar, que això és una cosa que com a intèrpret seria fantàstic poder fer, no? Tornem enrere i tornem a començar. Però en aquest sentit potser la feina del traductor s'apropa més a la de l'escriptor, no? A pensar un ritme en la lectura, les figures retòriques, i jo penso que a vegades l'intèrpret s'assembla més a un actor, no? A la mímesi que fas amb la persona que interpretes, t'has de deixar contagiar una mica, com explicava en Joan ara, per l'emoció, no? Per la intenció.
Home, nosaltres que hem treballat molt amb els dos, amb la Xènia no hem treballat encara, però esperem que algun dia puguem entrevistar un autor rus, oi que sigui, Natàlia, i aleshores segur que podran treballar amb ella. La Xènia l'hem entrevistat perquè va fer unes peces meravelloses sobre l'autor de Doctor Zhivago, així doncs que va ser meravellós poder parlar de Boris Pasternak amb la Xènia, però amb la Marta i amb el John jo personalment he tingut el goig de treballar moltes vegades, no? I la veritat és que és fantàstic perquè saps que vas a cavall guanyador, com diem nosaltres, no? Perquè per més difícil que sigui el moment aquell en el que estem saludant, presentant, clar, moltes vegades a la ràdio, i més quan és un programa en directe, que com aquest, que sempre anem en directe, doncs la Marta, jo sé que si hi ha la Marta i en John, doncs la persona, el gran escriptor o el gran polític o el gran actor que els acompanya, s'asseurà aquí i estarà tranquil o tranquil·la, i en aquells 5 minuts jo puc parlar amb ells amb tranquil·litat i la Marta i el John estaran perfectes, no? Però és clar, imaginin vostès, no ho sé, interpretar o entrevistar Jack Nicholson o Robert De Niro o qui sigui, uns d'aquests grans actors, en els que ells ja venen de 25 o 26 entrevistes, que tu ets la 27, i que estan farts de fer les mateixes coses i de dir les mateixes coses, l'intèrpret en aquest cas també els esperona. És a dir, vosaltres no només feu d'intèrprets, també sou una mica diplomàtics, perquè he vist com us moveu amb les persones que feu la interpretació. I home, ells tenen molta confiança en vosaltres, perquè en un minut o en dos, vosaltres ja sabeu si aquell senyor o aquella senyora està de bones o està de males, i aquesta és una feina que vosaltres ens faciliteu molt, Marta. Jo recordo moments amb tu d'estar entrevistant a segons qui o amb el John, que ja vèiem que venia de l'entrevista 25, i jo mirar la Marta i dir, meu senyor, aquest senyor no farà ni una resposta, i gràcies a la Marta, pam, s'obren, o el John, s'obren i comencen a parlar, no? Vull dir que la vostra feina no és només enllaçar matisos perquè els oients puguin escoltar. Estem en una feina de saber estar, i jo penso que això s'ha de posar en valor, aquest saber estar, Marta.
Sí, jo crec que això també té molt a veure amb això que parlàvem de les emocions, i transmetre al final també és adaptar-te una mica a l'ambient que hi ha en una, doncs en un estudi de ràdio o en una entrevista amb un periodista, perquè tothom estigui el més còmode possible i tot flueixi de la millor manera possible, no? A vegades sí que jo crec que una cosa que pot fer un intèrpret és, sobretot en les vegades que et toca acompanyar un autor durant les entrevistes que tingui un mateix dia, i per tant doncs el personatge entrevistat va per l'entrevista número 27 i tu també, és potser destacar la part de la pregunta que està fent de periodista que pot interessar més o que potser no ha... Jo a vegades tinc breus diàlegs amb la persona que interpreto de dir, mira, vols saber això i això i això... I ja hi ha una complicitat de dir, ah, molt bé, doncs podem respondre aquesta part de la pregunta, no? Vull dir, també, no sé.
Bueno, és el que deia la Xènia una mica abans quan ens descrivia la seva experiència
amb el senyor,
entre un entrevistat
que no direm el nom, però jo m'estic mossegant les ungles, perquè m'encantaria ser el nom, però sí. no el preguntarem.
Però moltes vegades ens trobem, com tu molt bé dius, en situacions en què has de fer de facilitador, també. És a dir, que diguem aquí, l'afany és la comunicació i has de facilitar aquesta comunicació, i com a part d'aquesta facilitació, doncs has de captar una miqueta quin és l'estat d'ànim de la persona que parla i de l'entrevistador també, no? És a dir, has de calibrar aquest ambient intern, no?, de l'ànima d'aquesta persona per poder, doncs, esperonar-la, com has dit tu molt bé, a comunicar més.
Jo amb ella i amb en John he trobat en moments fantàstics, però també en moments aquells d'autors que ens mirem els dos, o miro jo el John o mira la Marta, i Déu meu, no li podem treure el que la Marta i el John els està preguntant o el que jo li estic preguntant. No pas perquè no vulguin, sinó perquè jo també ho entenc, que els periodistes som molt pesats, som en plural, i a vegades fem tots les mateixes preguntes, i sobretot hi ha alguna cosa que jo detesto profundament de la meva professió, que és no anar preparat una entrevista. És a dir, això és impresentable i és un pecat mortal per el convidat, però també per vosaltres. Perquè si nosaltres anem poc preparats una entrevista, us estem complicant la vida a vosaltres també. Perquè és molt més difícil poder saber què vol dir aquell autor, què vol dir aquell actor, què vol dir aquell director, si no sabem de què estem parlant. Perquè el que a mi sempre m'ha meravellat és que ells ja venen preparats a casa. És a dir, estic convençuda que la Marta i el John, és que han hagut tants autors que heu entrevistat i que heu fet d'interpretació i estan aquí a la ràdio, que no recordo ara el nom d'algun, perdoneu-me, perquè són tants que ja no recordo. Però jo sempre he pensat, i li deia a la Natàlia, saben tant del llibre com nosaltres. És a dir, jo estic segura que vosaltres, quan heu d'entrevistar John Irving, per exemple, poso un cas, no? John Irving és un gran autor, no? O Paul Auster. No podem anar a entrevistar Paul Auster sense saber qui és Paul Auster, no? I jo sempre he tingut la sensació que vosaltres també sabíeu coses, circumstàncies de la vida dels autors que anaven molt més enllà de l'última novetat que estaven presentant, John.
No, tu, evidentment, t'has de preparar, és a dir, has de llegir la novel·la que està presentant l'autor i també t'has de documentar, informar sobre la vida d'aquesta persona. Intentar conèixer-lo una mica abans, doncs, de posar-te en acció, no? I sí, efectivament, si veus que la persona doncs està bloquejada o arriba un moment en què no flueix la comunicació, tu l'has de, senzillament, a través del bagatge que portes de coneixement sobre aquesta persona, l'has d'intentar estimular perquè continuï parlant.
Marta i Xènia.
Tot el que et puguis preparar, evidentment, després t'ajudarà molt a l'hora de captar coses que pugui dir al vol, perquè a vegades passa que tu potser t'has llegit la novetat, però, o has fet una mica de recerca sobre la novetat, però si de sobte comença a parlar d'un llibre anterior que tu no controles, ja, doncs, socors, no? Vull dir, en el fons, tota aquesta preparació també a nosaltres ens facilita molt la vida, perquè pots, ja és com ja funciona el cervell a prou revolucions, com si pots anar una mica amb el pilot automàtic sabent que no t'agafarà res per sorpresa del que pugui dir, doncs és una tranquil·litat que tens.
A més, parlant amb aquella tranquil·litat, jo a vegades que he vist moments molt enrevessats d'entrevistes que nosaltres, ja saben vostès que som pesats aquí, jo soc molt pesada i sempre vull una mica més, vull una mica més, vull una mica més, i un moment, sí, però sí, li diem això. Doncs ells, amb aquesta tranquil·litat, John, que jo ja saps que soc una mica pesada.
Hi ha una gran paradoxa, Sílvia, i és que quan tu, com a intèrpret, fas la teva feina a la perfecció, tu desapareixes. És a dir, aquesta és la paradoxa. Tu estàs fent la teva feina perfectament bé i la demostració que l'estàs fent perfectament bé és que desapareixes. És a dir, l'entrevistat pensa que t'està sentint amb la seva llengua i tu i el públic doncs, pensen que estan sentint l'entrevistat. I això és una situació molt estranya perquè, si tu ho penses, la interpretació és una professió antinatura. És a dir, nosaltres escoltem i parlem alhora. Quan jo parlo, doncs vosaltres calleu, i quan vosaltres parleu o quan tu parles, la resta callem. Aquí parlem i escoltem alhora, però és que a sobre estem escoltant en una llengua i parlant en una altra. I a més estàs escoltant la frase, estàs dient la frase anterior i escoltant la frase següent. És a dir, que el cervell se divideix com en molts trossets.
Per això
deia
que ha d'haver un tarannà fisiològic i, evidentment, ha d'haver un desenvolupament d'una àrea cerebral que ha de ser de llenguatge, n'estic segura, perquè, a més, jo com que sóc així d'enrevessada, ho he mirat avui amb un diccionari de neurologia d'una revista científica de Lancet, per ser més concret. I ho deia, que les persones que tenen aquesta capacitat per dominar tres o quatre llengües, teniu... dominar-les vol dir dominar-les, no el que fem alguns que parlem anglès o que parlem francès o que parlem alemany, no, dominar. És a dir, perquè a mi em fa molta gràcia aquests cursos de online, vostè aprèn anglès en 3 mesos, és impossible del tot. Després continuarem parlant després, ara tenim algú al telèfon, però continuarem parlant després de com manteniu aquest anglès o aquest alemany o aquest japonès o aquest mandarí amb bona salut, no? Però... la revista Lancet deia que hi ha una part del vostre cervell, en el sentit més bo de l'expressió, a veure si pensant que aquí estan fent un examen de laboratori, que està més desenvolupat i que per aquesta raó, això que diu el Joan, que és antinatura, parlar i escoltar al mateix temps, i a més estàs explicant el que acaba de dir, però ja estàs pendent del que dirà després, ha d'haver una facilitat. Marta, Xènia, i donem la benvinguda a la Mireia Vidal Conte, que el tenim al telèfon. Marta.
Una cosa del que ha dit el Joan d'això de que un bon intèrpret desapareix, jo crec, a veure si la Xènia està d'acord amb mi, que un bon traductor també desapareix, no? Quan tu llegeixes una bona traducció, no tens la sensació d'estar llegint una traducció, sinó d'estar rebent l'obra tal qual s'ha escrit.
Com si Charles Dickens escrivís en espanyol.
Exacte, no? En perfecte castellà. I l'altra cosa que ha dit el Joan de com es desdobla el cervell, jo moltes vegades, sobretot quan faig simultània, ho visc d'una manera... Jo no m'he drogat mai, però tinc la sensació que quan et drogues, no? Quan prens una droga estimulant, et deu funcionar el cervell de la mateixa manera, no? Com una hiperconcentració, com una capacitat de centrar-se, d'estar fent moltes coses alhora, i m'agafa com una mena d'eufòria molt estranya, i no sé si a tu et passa, John, una cosa així.
Bueno, de fet, el nivell de concentració que necessites per fer una bona interpretació simultània és molt elevat. I unint-ho a la professió de traductor escrit, jo, per exemple, estic tan concentrat moltes vegades que, de fet, puc veure tots els ritmes, totes les estructures sintàctiques que està utilitzant aquesta persona. És a dir, l'intèrpret és l'únic que no es desconnecta en cap moment doncs, de la presentació d'un orador. El públic, en un moment donat, escolta'm, pot anar divagant o pot pensar en les seves coses. En un moment donat, tu com a públic et desconnectes, encara que sigui uns segons. L'intèrpret és l'únic que no es pot desconnectar
ni un instant, perquè aleshores
perds el fil.
Clar.
I pots veure tots els tics que té aquest orador, les paraules que utilitza repetidament, els parèntesis que obre i que no tanca, les frases subordinades que introdueix, i les comes i comes i comes. És molt curiós. L'intèrpret és l'únic que veritablement s'endinsa profundament en el text oral de l'orador.
Vaja, com a la novel·la de Conrad, vosaltres enteu El cor de les tenebres, eh?
Exacte.
El cor de les tenebres en el sentit més de l'expressió.
Sí,
Xènia.
Jo també volia... Sí, estic totalment d'acord amb el que heu dit i el que ha dit la Marta, que és veritat que en una bona traducció escrita, és a dir, sobretot en traducció de narrativa, penso jo, és important que el text traduït sigui tan fluid i tan natural que el lector no se n'adoni que està llegint un text traduït. Quan se n'adona vol dir que alguna cosa no funciona. I això, per una banda, és natural, i d'altra banda, és una mica frustrant, perquè, clar, quan tu has fet una feina de traducció, has traduït un totxo de 800 pàgines, i llavors algú et diu, oh, doncs jo ni me n'he adonat que estava traduït. Clar, per una banda, està molt bé, dius, doncs vol dir que ho he fet molt bé, i d'altra banda dius, home, però jo també hi he posat una part de la meva personalitat, no? I, però penso que amb això hi ha una diferència també amb traducció de poesia. En traducció de poesia sí que, si és una bona traducció, realment, si és una traducció artística, feta amb talent i amb gràcia, sí que s'ha de notar d'alguna manera la personalitat del traductor i s'ha de crear un equilibri entre la personalitat del poeta i la personalitat del traductor. Però bueno, a aquests nivells realment, lamentablement, hi arriba molt poca gent, però penso que aquí hi ha una importància, una diferència important entre traduir narrativa i traduir poesia.
Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Mireia Vidal Conte, traductora, poeta i professora. Li donem pas immediatament, però sí recordant aquesta tasca magnífica que ha fet la Xenia Diakanova amb un dels autors que a mi més m'agrada, que és Boris Pasternak, quan va parlar de Doctor Zhivago. Clar, no és només traduir un text, és traduir una idiosincràsia, traduir gairebé un acte de sociologia, gairebé traduir un acte d'antropologia, perquè quan estem llegint Doctor Zhivago hem d'entendre també el moment històric en el que passa Doctor Zhivago, hem d'escoltar la balalaika, hem de sentir i veure moltes coses si verdaderament la traducció és correcta, no? Vaja, jo com sóc una absoluta apassionada de la lectura i jo penso que a mi llegir grans obres ben traduïdes m'ha fet la persona que sóc, doncs no podem fer una altra cosa més que fer una reverència. Mireia Vidal Conte, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Com esteu?
Molt bé.
Que ben acompanyada que estàs, escolta'm.
Home, estic sí, acompanyada sí. Dels millors, el John doncs de Razzi, sí. La Marta Armengol i la Xenia Diakanova.
Tant,
així doncs que, escolta'm, no puc queixar.
Sí, sí. No, molt bé. Molta enveja, em feu molta enveja.
Mireia, jo he buscat molta informació, bueno, amb la Natàlia hem buscat molta informació sobre la traducció i hem trobat un article molt interessant de la Marta Rebón.
Traductora del rus, per cert.
Traductora del rus, efectivament, que bé va publicar ja fa uns mesos, el mes d'abril, en la setmana del llibre, no? I ella deia, traslladar un text a un altre idioma és un estri de resistència i de reflexió contra el pensament homogeni. I penso que té raó, no? Ella recordava que quan es va cremar la catedral de Notre Dame, tothom va voler llegir a Víctor Hugo, no? O quan, per exemple, París va ser atacat per tot el que estava relacionat amb el desgraciadament terrorisme jihadista, tothom va voler llegir Hemingway, no? Jo vaig estar a París fa uns mes, me'n vaig anar a Shakespeare & Co., em vaig comprar Mobile Fist d'Ernest Hemingway en original perquè necessitava veure la seva lletra original, no?
Esclar,
però és això, jo penso que té molta raó la Marta quan diu això de que és un acte de resistència contra el pensament homogènic, perquè si tu trobes un bon traductor, aquest traductor et pot fer entendre coses de tu mateixa i de l'autor que tu estàs llegint que desconeixies, Mireia.
Sí, absolutament. És que posar-se el barret de traductor és posar-se gairebé el barret de terapeuta o de psicòleg o de psiquiatre, a vegades fins i tot, no? Estic molt d'acord amb el que en aquest sentit dius i també ha dit la Xenia. Vull dir, sí, és un barret complicat, sobretot quan a vegades et poses a traduir autors que també ho són, no només ells com a persones, sinó el seu corpus literari és un repte, no? És un repte per qualsevol lector, imagina't si a sobre tens la gosadia de traduir-lo, no? I sí, home, què faríem sense els traductors, mare meva, i tant, sí, en fi... Tot, la literatura, qualsevol acte literari és un trencament del pensament homogeni.
Clar,
perquè... És una revolta.
Clar.
Avui en dia ja fer literatura ja és una revolta i una revolució absolutes. Fer literatura, dic, no fer llibres.
No, fer llibres també.
Ens hem entès.
Fer llibres també, i tant. Sí, però fer literatura... Sí, exacte, és que hi ha una diferència brutal entre fer literatura i fer llibres, que aquesta és una altra, no?
Sí, hem de començar a diferenciar-ho, perquè...
Sí, però saps què passa?
Estem tornant locos tots.
Sí, però saps què passa? Que hi ha tanta material. L'altre dia vaig anar a la Casa del Llibre a presentar el llibre de Francesc Miralles, i com sempre vaig arribar justíssima, perquè la meva vida és anar corrents amunt i avall. I quan sortia de la Casa del Llibre... vaig començar a veure títols que a mi em semblava que entrava a la dimensió desconeguda, pensava, cal un llibre sobre, no ho sé, horticultura en el segle XVII, perdonin, que igual és importantíssim, però
sí.
Estic fent una botada, però esclar, jo penso que hi ha una diferència bàsica i fonamental entre fer llibres i fer literatura,
sí.
Fer alta literatura és traduir com fa la Xenia, o traduir com ha fet la Marta,
sí.
O fer una bona interpretació i una bona traducció com fa el John, no? Perquè a més, quan nosaltres presentem el llibre d'un autor desconegut anglès, jo recordo el dia, venies tu, Anne, el dia que vam fer en Tot? No, vaig estar amb Ann Todd, que és una escriptora americana, que és bé, una d'aquestes que està Made Self-Women, no? D'aquelles que fa un llibre sobre, molt ben fet per cert, sobre el patiment de la classe mitjana americana, no? I aquella noia, que és una gran escriptora, quan va entrar per la porta de l'estudi, jo la veia esgotada i enfadada. I vaig pensar, Déu meu senyor, patirem. Doncs quan ella es va adonar que la persona que feia la traducció en sabia i la interpretava tal i com ella volia dir, va ser tot molt més senzill. Aleshores, esclar, un bon traductor, un bon intèrpret, també fa feina de promoció.
Sí, i tant.
Mireia, feina de promoció, efectivament.
I d'acompanyament i de posar a les mans d'aquests nous lectors de la nova llengua d'entrada, doncs tot un món, tot un... És a dir, tot un univers, no? És a dir, jo què sé, la Xènia mateix, doncs en Boris Pasternak, doncs és posar a les mans d'aquest lector un univers, perquè són escriptors que són irrepetibles i que és molt difícil trobar-los doncs, de cap altra manera, i els lectors no tenen, òbviament, l'obligació de conèixer totes les llengües del món, no? Tornaríem l'Elus. I, a més, que els traductors necessiten feina, que aquest és un altre tema, no?
Aquest les és un altre tema.
Les no feines dels traductors. Jo realment us envejo moltíssim, envejo aquests traductors que un dimecres a la tarda poden estar a la ràdio amb tu i bé, no sé, algun dia em explicaran la fórmula que han aconseguit, no? Però moltíssims traductors, doncs avui no podríem ser amb tu, no podríem, perquè necessitem una altra feina, no? Si a més ja escrius poesia directament, ja plegues directament, no?
Home, la veritat és que per mi, Mireia, és que ells ens regalin, tu ho has dit molt bé i t'ho agraeixo que ho comentis, que ells ens regalin una hora del seu temps per nosaltres és bàsic i fonamental, perquè, esclar, ells ara podrien estar traduint a la persona que ells, bé, doncs, hagin estat contractats per fer-ho, no? Perquè, a més a més, és que aquí tothom és traductor, no? A mi em fa molta gràcia. Tothom parla un idioma, no. Parlar un idioma és una altra cosa. Parlar un idioma és estudiar-lo, és viure allà, és viure allà i és l'única manera per poder dominar un idioma. Així doncs, sí. Que ells avui ens regalen una hora del seu temps, i tant que sí.
Jo sí, no, però també, perdona que t'interrompi,
no.
Va molt, molt bé que els doneu promoció, que parlin, que la gent vegi quina és la figura del traductor, que surti d'aquesta vegada anonimat i que es doni cada cop més rellevància a la seva feina. Per tant, iniciatives com la teva i com el programa de donar-los veu, trobo que són importantíssimes i molt necessàries.
Home, al cap i a la fi, Mireia, només els hi tornem una micatona tota la brillantor professional que ells ens otorguen amb la seva tasca. John, ens volies dir alguna cosa?
Sí, no, parlant del pensament únic, jo penso que el multilingüisme és un antídot contra el pensament únic.
I
en aquest món en el que vivim, doncs, que està bastant dominat per la llengua anglesa, jo penso que la tasca dels traductors intèrprets és fonamental, en el sentit de que puguin mantenir-se, doncs, no només vives, sinó més que es pugui haver aquests intercanvis de pensament i d'idees entre diferents llengües. Per exemple, en el mercat nord-americà, un traductor d'autors no americans o no anglòfons cap a l'anglès ho té magre, perquè en allà, doncs, el món comença i acaba en anglès. Aquí a Europa, doncs, tenim la sort de tenir moltes llengües i sempre ens estem autoflagelant, doncs, dient, oh, és que, per exemple, els espanyols són molt dolents a l'hora de parlar llengües estrangeres o anglès, o els italians també ho són, o els francesos, però tothom fa l'esforç. Ves a Anglaterra, aviam si algú fa l'esforç de parlar una llengua estrangera.
Mira.
O ves a Nord-Amèrica, a veure si algú fa algun esforç.
Ningú. És a dir, ho estàvem parlant ara amb en Jordi Costa abans. Tu te'n vas a Londres i és molt difícil que si tu et perds a la Siri, algú et digui com anar a la Torre de Londres, per exemple. És molt difícil que algú t'ho digui o intenti fer l'esforç de dir-ho en castellà o dir-ho en un altre idioma. I si tu te'n vas als Estats Units i vius allà, com has viscut tu i visco jo, doncs, home, quan tu te'n vas a una universitat americana, et posen, a mi em va passar, jo vaig compartir habitació amb una iraní. Per què? Perquè no anava a anar a fer compartir habitació amb una mexicana o una argentina que haguéssim, no haguéssim estudiat o no haguéssim après res. Ens posaven amb algú que d'entrada era poc probable que parléssim una llengua comuna que no fos la que havíem d'estudiar, no? I allà no tens cap facilitat per aprendre. Allà el que has de fer és fer aquell curs que feia la Berlitz, i perdoneu-me que anomeni, d'immersió total. Se'n recorden vostès de l'escola Berlitz, que encara funciona? Perdonin que estigui fent promoció, però és que jo soc un engendro engendrada en Berlitz. I allà et van fer el curso d'immersió total, que si el passaves i veien que tenies una certa facilitat, ja et donaven la possibilitat d'anar-te'n fora, no? Però el curs d'immersió total que et fan, que feien en aquell moment, i estem parlant de la dècada dels 90, l'escola Berlitz, que era durant 2 mesos només per l'anglès, ara es pot fer d'una altra manera, que és anar a viure allà. Però si no vius allà i no fas una immersió total, és impossible, Marta, impossible.
Sí, però jo també crec que ara moltes vegades ens oblidem que tenim al nostre abast, quan ja estem aprenent un idioma en un entorn acadèmic, de relacionar-nos amb l'idioma d'una manera totalment diferent. I és, per exemple, a través de les xarxes socials. És complicat, però, per exemple, a mi una cosa que m'ha ajudat moltíssim, sobretot amb idiomes com el mandarí, tot i que hi ha pocs tuiters xinesos per raons evidents, però a l'hora d'aprendre com funciona l'idioma, que una de les coses que a mi em semblen més interessants i més complicades és com funciona l'humor, veure de sobte com en l'idioma informal i molt sovint lúdic de Twitter, com la gent s'hi comunica en un idioma que no és el teu, que estàs aprenent pel que tens interès, és fascinant. I t'ajuda, per mi és un recurs fantàstic, no? Vull dir, que a vegades les immersions totals venen donades per unes circumstàncies que això potser tampoc ho faciliten. Vull dir, ara tenim uns recursos que fa 30 anys
impossible,
no existien.
Que fa 30 anys o te n'anaves allà, com vam fer el John i jo, que em sembla que més o menys són de la mateixa generació, bueno, tu vas ni...
Tu molt més jove.
No, 51.
Molt més jove. Jo tinc 57.
Doncs aleshores, una mica més jove. Tu vas viure allà, però a mi m'hi van enviar. I anaves allà o fa 25 anys no podies aprendre un idioma bé perquè era impossible, impossible parlar bé un idioma.
Però parlant del que diu la Marta...
Mireia, quan vulguis hi fiques cullerada, eh?
Els recursos...
I la Xènia també.
Els recursos, diguem, que tenim actualment potser ens estan portant a un punt en què serem redundants nosaltres. És a dir,
no.
Ara es parla de la intel·ligència artificial,
no,
i del fet de que ningú no aprendrà en un futur llengües estrangeres perquè tindrem un dispositiu a l'orella que ens permetrà entendre'ns perfectament.
Però i l'emoció?
Això
i l'emoció?
Penso que no ho aconseguiran. Però sí que té alguna cosa d'anacrònica la nostra professió. Jo penso que d'aquí 200 anys diran, fixa't, hi havia unes personetes que es posaven dins una cabina i ho feien artesanalment. Parlaven a la perfecció les dues llengües i dividien el seu cervell en
50
trossos,
exacte, 50 parts.
I ho feien artesanalment.
A mi em meravella la teva fe en el potencial de la intel·ligència artificial, perquè a vegades et trobes amb coses que clarament s'han fet amb traductor automàtic. Tinc amics que sempre m'envien aquestes coses perquè saben que em fan molta gràcia, i avui he vist una d'un menú d'algun restaurant que Vino de la Tierra s'havia traduït per He came from the earth.
No?
O sigui, literalment, el vino de la tierra. I una mica més amunt, judia s'havia traduït per...
Jewish.
Jewish.
Vull dir, però dona'ls-hi temps,
vull
Marta, dona'ls-hi
temps. Que t'adones que hi ha una mica aquesta cosa de... Bueno, passem-ho pel traductor automàtic que ja anirà bé. Sí, perquè al final... a mi em sembla molt fascinant quan vaig aprendre com funciona Google Translate per fer traduccions, no? Em va semblar, com penso, és possible que d'aquí necessiten, és un procés acumulatiu i no dubto que millorarà molt. Ara, jo em plantejo si realment la intel·ligència artificial mai arribarà a cobrir tot l'espectre d'imperfeccions de la comunicació humana.
Clar que no, i l'emoció...
Jo crec que no.
Tu creus que no, tampoc?
Jo el món de la interpretació, excuseu-me perquè no el conec tant, però sí que amb la traducció literària és absolutament necessària la col·laboració d'un ésser humà que també entengui què és l'art. Si un de nosaltres es posa a traduir els poemes de la Sílvia Plath, doncs no és el mateix si a sobre ja és un poeta o una poeta, ja no diguem, no? És a dir, un poema no el podràs traduir mai una màquina.
No, mai de la vida. Mai de la vida.
Perquè estem parlant d'art.
No
estem parlant de canviar d'un idioma a un altre. Estem parlant d'art. Parlo, no parlo d'un manual de,
no.
de Microsoft, eh? No. Parlo de literatura, parlo d'art.
Home, llavors... si tu has de traduir Emily Dickinson, per exemple, no?
Clar,
de traduir La campana de cristal, o has de traduir Virginia Woolf.
Virginia Woolf! Virginia Woolf és la narradora, que en el fons era poeta. Llavors,
clar.
No pots posar algú que el translator.
L'altre dia, quan estava a Shakespeare & Co, li vaig regalar una persona que estimo molt i que li agrada molt Virginia Woolf, El Faro. En francès.
Doncs això és poesia.
La vam trobar en francès, eh?
Clar.
A Shakespeare & Co. I, bé, quan vaig arribar a casa, la tenia allà al damunt i vaig agafar i la vaig portar cap a la ràdio. I una persona em va dir, home, s'entén molt bé. Vaig dir, no, perdona, no s'entén res. És a dir, a veure, estem parlant de Virginia...
I no ho entenien ni els anglesos.
Clar, efectivament. Estem parlant de Virginia Woolf, que cada imatge de Virginia Woolf era com la literatura de Lobo Antunes, que has d'anar amunt, avall, tornar, entrar, sortir, pensar què ha dit fa tres planes,
sí,
per intentar entendre què dirà d'aquí tres planes conseqüents.
Has de tenir molta paciència.
Exacte, Virginia Woolf era, d'alguna manera, era una escriptora tan absolutament brutal, tan intel·ligent i amb una ment tan preclara, que cada paraula la tenia vida pròpia. Aleshores, sempre hi ha el pedant de turno, Xènia, que diu, no, això és fàcil d'entendre. No és fàcil d'entendre, senyor, senyora, no. Hi ha persones que per entendre-ho s'han passat tota la vida estudiant i encara estudien.
Sí, sí.
Que Boris Pasternak és fàcil d'entendre en rus. Home, no, si vostè entén rus i la cal·ligrafia russa potser entendrà quatre paraules, però no entendrà res més.
No, jo penso que precisament, bueno, ara que has tret el cas de Pasternak, al final de la novel·la del doctor Zhivago hi ha uns poemes, i justament aquests poemes, per mi, de fet, és la millor part de la novel·la, perquè són els poemes del personatge, el protagonista, és la seva expressió més íntima. Llavors, aquests poemes, en pràcticament totes les traduccions que he vist de la novel·la, estan mal traduïts perquè són d'una senzillesa absoluta, no? Són com unes paràboles evangèliques que, justament perquè s'entén tot i perquè tot és com molt lapidari, que ho podries esculpir en pedra, i no hi ha cap paraula que s'obri, no hi ha cap greix, només os i sang, no? Justament per això costa molt de traduir, perquè a l'hora de traduir, quasi sempre, encara que no vulguis, acabes afegint paraules, afegint coses perquè allò s'entengui millor o per posar-ho en context. Llavors, justament penso que els textos més senzills, transparents, sobretot en poesia, és el que més costa traduir. O poesia popular, segur que la Mireia també hi estarà d'acord. Poesia...
Sí, no, home, Pasternak ha tingut la sort que està traduït per una senyora que escriu poesia des dels 10 anys, que ets tu, no?
Doncs,
aquí ni Google Translator ni una aplicació que es digui...
Pasternak 2. Sí,
no?
Sí.
Exacte. Llavors, amb això està dit tot, jo crec. Jo crec que amb això està dit tot.
Sí.
Un ésser humà que des que eres petita tens contacte amb la poesia, i a més amb la poesia doncs, de la llengua d'aquest senyor. I a més tu també has estat creadora, no? Llavors jo crec que quan s'ajunta tot això estem parlant d'art i estem parlant de literatura.
I perquè a més hi ha un codi deontològic. Nosaltres, que som així de prim mirades, hem buscat el codi deontològic per traductors i intèrprets i l'hem trobat
va.
A l'Associació Aragonesa de Traductors i Intèrprets, perdonin, però és el que hem trobat. Conducta professional, el que dèiem fins ara. Confidencialitat. Perquè, esclar, ara aquí tenia, perdonin, que com tinc tants papers i al final ja els perdo, ja el tinc. Els jubilats japonesos, hem sabut avui, no podran viure de les seves pensions. Aquest titular és molt delicat.
I és molt poètic.
Que, efectivament. Que el primer ministre japonès digui que els jubilats japonesos no podran viure de les seves pensions, que hi ha hagut una tensió política que s'ha disparat davant d'aquest informe oficial que adverteix que el sistema no és viable en un país envellit... La persona que ha traduït aquest titular no és només alguna cosa que passa al país del sol naixent, deixeu-me ser cursi, no, és que a partir d'aquest titular aquí pot haver un esfereïment, una sensació de que passa al Japó, que és un país on hi ha zero atur, pot arribar a passar a la vella Europa i més concretament aquí a Espanya. Així doncs que, home, no només traduir Pasternak, és traduir un primer ministre, és traduir aquest senyor en japonès que et diu que els jubilats no podran viure de les seves pensions. Així doncs que hi ha una base fonamental de confidencialitat, una base fonamental de qualitat, una base evident de competència, perquè no hi hagi competència desleal i publicitat que pugui ser poc rigorosa. I ha de també haver una relació amb altres professionals. És a dir, que allò de pásamelo Manolo que yo lo traduzco, doncs no.
No,
és pásamelo Manolo que lo traduzco, perquè aleshores passa el que passa. Vino el vino de la tierra. M'has deixat?
Però això la màquina ho aprendrà i sabrà que no pot ser així. També deia, echo de menos el tren, va perdre el tren, no? Jo el que sí volia dir és una cosa. Penso que a tots els intèrprets i traductors el que ens uneix és aquesta passió per la llengua i aquesta manera que té la llengua de seduir-nos, no? Jo, per exemple, vaig arribar a Catalunya quan tenia 30 anys i a mi em va seduir la llengua catalana, ho dic aquí clarament, és a dir, és la darrera llengua que he après i l'he feta molt meva, fins al punt que jo, amb la meva filla, parlo en català. Però hi ha una paraula, de fet dues, però una que a mi em va seduir moltíssim, que és la paraula figaflor. Quan vaig dir la paraula figaflor, vaig dir, però què significa aquesta paraula, no? I aleshores vaig estar buscant-la al diccionari i, caram, en castellà, pues és un poco pava, no?
Es sí, diria. O, és un poco lánguida.
Sí, o amb... sí, és una paraula que és difícil de traduir, però que a més és molt catalana i que en altres idiomes no té aquesta poesia que té en català de figaflor. Una altra és la paraula mandonguilla. Em sembla una paraula meravellosa.
Mandonguilla, és molt
mandonguilla,
bonica.
Mandonguilla, en anglès diríem meatball, una boleta de carn, en francès
sí,
també, no?
Sí.
I mandonguilla, és fabulós.
Mandonguilla és meravellós, perquè sí, a més té una sensació...
De rodonesa.
Voluptuosa,
sí,
a més, eh?
És voluptuós.
Voluptuosa. Hi ha paraules al català que són molt voluptuoses. En canvi, a l'anglès, que vosaltres sabeu millor que jo, que una frase pot saber dir moltes coses, perquè una cosa és dir que un està trist i una altra cosa dir que està blue, que és molt diferent, no? És a dir, clar, vosaltres no només heu de saber el contingut i el continent de les paraules, sinó aplicar el que aquella persona en aquell moment vol dir. Si no faig aquesta pregunta, Mireia, aquí la Natàlia, en Jordi, la Cristina, la Maite, tot l'equip del programa, no em deixaran baixar la redacció. Que és, sense dir noms, malgrat m'encantaria saber-los, sense dir noms, persones que us ho hagin fet molt fàcil, sense dir noms, eh? I persones que us ho hagin fet molt difícil. Perquè jo suposo que ha d'haver un agraïment per part del traductor. Perdó, per part de la persona que esteu traduint. L'ha d'haver, eh? Tu, perquè si vosaltres ho feu bé...
I si és un mort de fa
també,
500 anys?
Ho pots dir, si és un mort de fa 600 anys es pot dir, bueno, potser la seva família o els seus hereus es poden carallar.
O el seu esperit, se t'apareix en somnis i diu...
És un mort de fa 600 anys?
Per exemple, diu, has triat la mètrica correcta, moltes gràcies. Amb això ja n'hi ha prou.
Amb això ja n'hi ha prou. Algú que us hagi fet especialment fàcil i especialment complicat?
Jo penso que he tingut molta sort. Jo treballo principalment amb autors, dibuixants de còmic, cineastes, i que és un món que jo, que és molt meu i que controlo molt i que, per tant, sempre hi ha molta comoditat a l'hora de treballar així. Llavors, jo crec que he tingut molta sort amb el sentit de que sempre he estat molt còmoda, m'ho he passat molt bé, he après moltes coses. Una cosa que m'agrada molt és repetir, no? Hi ha diversos autors amb qui he tingut la sort de col·laborar diverses vegades i llavors ja hi ha una complicitat i una manera de treballar que és molt agraïda i molt agradable perquè ja tens una sintonia amb aquesta persona, no? I a més, en alguns casos fins i tot han sortit feines posteriors, no? Amb un autor amb qui he treballat en un parell d'ocasions, vaig acabar treballant amb ella de consultora amb una novel·la que estava escrivint i que també va ser un procés molt maco d'anar llegint i donar-li notes. I a vegades sí que m'ha passat alguna vegada amb algun autor que de sobte comença a parlar d'una cosa amb la que no estàs gens d'acord i has de tenir aquest moment de cridar-te a l'ordre de dir no jutgis, que et desconcentres. Tu concentra't. Sí, sí, dedica només el que has de fer. Perquè, clar, és molt perillós això, no? L'escolta, diguéssim, empàtica. No, no, tu has de fer l'escolta productiva, com si
pragmàtica,
diguéssim.
Pragmàtica.
Exacte, molt ben dit.
John.
Efectivament, a veure, si un orador parla bé, amb dots d'oratòria i amb un discurs ben estructurat, home, això aleshores esdevé un plaer, esdevé una droga, com diu la Marta, no? Perquè, doncs, passar un text, un discurs ben parit al català o a l'anglès o al que toqui, doncs, si el discurs original està ben fet, aleshores és un plaer immens. Però no és normalment el cas. És a dir, que la gent tendeix a parlar, doncs, de qualsevol manera. I aleshores l'intèrpret ho pateix. A mi m'ha passat en més d'una ocasió, doncs, haver d'interpretar discursos que m'han fet fins i tot passar una mica de vergonya, perquè penso, el públic pensarà que no ho estic fent bé, quan de fet l'única cosa que estic fent és reflexar...
I maquillar, no el que diu, sinó com ho diu.
Bueno, sí,
clar,
intentar millorar-ho dins les meves possibilitats, però clar, si no hi ha xitxa, no hi ha xitxa.
Qui té xitxa és la Mireia. Mireia Vidal Conte, moltes gràcies, una abraçada, reina, fins aviat.
Ei, una abraçada a tots.
Gràcies. John Derrazzi, Marta Armengol, Xenia Diakanova, els hi han escoltant aquí en aquest programa perquè vindran sempre. Senyores i senyor, als seus peus, gràcies per fer-nos la feina tan fàcil i la vida tan agradable. Fins aviat. Gràcies. Les 5. Tornem després. Fins ara.